entre el tercer i el quart classificat, i a 8:45 el Sant Cristóbal contra la Guinaueta. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Comença una edició més del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. Avui, com cada... podríem dir com cada primer dia de mes, tot i que aquest no és el primer dia de mes, però tècnicament ho seria, doncs dediquem el programa al documental, al cinema del documental, perquè s'estrena un nou documental del mes. Llavors nosaltres parlarem del documental del mes passat, perquè va quedar així una miqueta penjada la cosa de seguida, perquè ho hem vist amb Eva Maria Milara, que ja la tenim aquí. Eva Maria, què habrá hecho?
Hola. Que me estaba comentando que se quedó afónico. Digo, ¿qué habrá hecho? En Los Reyes y todo eso.
A ver.
Nos has pillado aquí con el carrito de helado.
¿Qui se ha quedado afónico? A ver, presenta'ns aquí, se ha quedado afónico.
Pues a Felipe.
¿Em sentiu?
Et sentim, però bé.
Sí.
Sí, alto i claro.
D'acord, dic, igual el micro també s'ha quedat afònic. No, li estava explicant a l'Eva, dic, la setmana passada que m'has quedat afònic. No tenia veu. I m'ha dit, què habràs hecho?
I per això no et van tenir aquí, però bueno, el van tenir present.
No, ni aquí, ni al Gitsi, ni enlloc, vull dir, és que no podia parlar.
Ja, ara tenim la explicació, ara sí.
Ara sí. No, la explicació ja la tenies l'altre dia, dije.
Ja, però...
Però bueno, content...
Ahora queda más...
Contento de estar aquí otra vez con vosotros, un año más.
Sí.
O sea, un año más en el sentido de año nuevo.
Pues verdad.
No, un año más no, porque empezamos en septiembre, pero...
Bueno, casi...
Sí, no, el año, o sea, eso. Una cosa es la temporada y la otra cosa es el año. A ver, aclarim las cosas. L'any sí que
este
va
nuevo año.
Exacto.
Sí, en aquest any.
Sí, la 13ª temporada amb la que contem amb Felipe de la Cruz com a col·laborador i com a protagonista d'aquesta secció seva tirant del film que avui també tindrem i que serà, doncs bueno, com moltes altres vegades, tota una sorpresa. De mica en mica ha estat configurada cada vegada més com a sorpresa. Al començament doncs teníem un guió superelaborat, després ja teníem uns fulls i ara doncs tenim una sorpresa, que també està bé, vull dir, tenim la sintonia i una sorpresa. I la que no és una sorpresa, perquè ja la tenim també com a col·laboradora habitual, fixa i constant, i això també ens congratula a mi concretament, i em consta que també a Eva Maria Milara i a Felipe de la Cruz, doncs és a Montse Rodríguez, que la tenim avui a l'altra banda del Jitsi. Si no pot venir, doncs la tenim al Jitsi. Què tal, Montse?
Hola, bona tarda. Doncs encantada, com sempre, d'estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres a tenir-te. És un goig, és una alegria veure't, sentir-te i comptar amb tu com a persona física o a la distància. De fet, ens agrada més que estiguis aquí, però també ens agrada més que estigui aquí Felipe de la Cruz. I ens hauria agradat que estigués, i ho dic perquè, bueno, li hem d'enviar una abraçada i un desig de millora a Marc Alegre, que també és el nostre documentalista de guàrdia. Avui havia d'estar, però... coses que passen en aquestes èpoques, des de fa ja un any i mig, de cop surt positiu un test i tal, i ja no pots fer res, has de quedar a casa i has d'esperar una altra ocasió millor per presentar-te. Llavors, Marc, confio, crec que de fet no et trobes especialment malament, però bueno, en qualsevol cas no pot estar aquí avui amb nosaltres per parlar del documental, però ell està fent els seus estudis de filosofia i ja ha proposat algun tema que ha agafat, eh? Jo ho deixo anar i a veure quina cara posa Felipe, que potser és el que més es dedica a aquest tipus de cinefília o cinefàgia, no sé com s'hauria de dir, i ens presenta o ens planteja, Marc, espera, perquè buscaré el correu que em va enviar perquè encara l'estic assimilant, eh? Em va dir... Mira, doncs un dia podríem parlar, espera't, a veure si ho trobo, ho tinc aquí, del concepte d'imatge de Bergson, que no sé si es refereix a Bergman o a Bergson, però proposa Bergson, ja veieu la meva ignorància, que després de Deleuze aplica al cinema. Llavors, bueno, concepte d'imatge de Bergson que després Deleuze aplica al cinema. Pues ens haurem d'informar molt, per saber de què ens està parlant Marc Alegre, perquè és un estudiós del cinema, a part de cineasta, de director de documentals, vocacional, doncs a part doncs, està estudiant filosofia i aplica els seus conceptes a d'allò. Jo li vaig dir, doncs mira, podíem aplicar alguna de les coses que estàs estudiant, diu, bueno, potser és una mica just perquè ara estic estudiant, i em va deixar anar això. Així que bueno, que nosaltres voldríem comptar amb tu, Marc, si ens escoltes, de manera també habitual en el programa, perquè bueno, el que ens pots aportar és molt, i a més vius aquí a prop, vull dir que si no fos perquè els estudis et tenen allà monopolitzat, doncs seria fàcil que vinguessis. Així que en qualsevol cas, millora't, i nosaltres estem aquí. El que farem serà doncs parlar d'aquesta pel·lícula de la qual sentim de seguida el tràiler, i que Eva Maria diu, sí, home, ja sé quina és.
Me
poden condemnar per prostitució. Ja vam parlar una miqueta d'aquesta pel·lícula, però no l'havíem vista. Veiem una sèrie de persones que estan en una reunió i bueno, que estan parlant sobre el tema de les mares, de les dones embarassades, de com s'ha de tractar aquest tema. Veiem una necessitat social. Eva Maria, què et sembla?
El documental está muy bien porque refleja, ¿no? Pues refleja la vida tremenda que tienen las mujeres justo allí
en
Marruecos. O sea, es tremendo, tremendo lo que las leyes que tienen allí es, pues, bueno, a mí me pone muy nerviosa y me pone muy mala leche, la verdad, pero bueno, no se puede hacer nada. Sí que es verdad que el documental es como muy light, ¿no? Porque lo expresa y lo presenta como si fuera, bueno, hay una asociación, ¿no?, que ayuda a las mujeres, ¿no?, que se quedan embarazadas, tanto si son menores como si son mayores, que no están casadas. Y lo malo del caso es que el hombre no tiene responsabilidad ninguna. O sea, si ellas han quedado embarazadas, ya se buscan la vida y ya está. O sea, me refiero, bueno, se lavan las manos y ya está, mira qué bien. En cambio, ellas pueden estar, pueden pasar también tiempo en la cárcel, porque si las pillan no casadas con un bebé, y se les puede acusar de prostitución, y las meten en la cárcel y se quedan tan anchos.
De totes maneres, a ells també se'ls pot acusar, pel que s'explica, de violació.
Sí, però claro, depende, eso ya me parece terrible también.
Depende com vagi la cosa, vull dir que les lleis... Ja, a mi em va recordar el fet de que el tema del matrimoni no deixa de ser, i es va constituir en aquestes latituds nostres, no?, en aquestes longituds també, fa ja molts anys, precisament, en part, sembla ser que per això, vull dir, per protegir els drets de les dones, que passava, com ara passa encara en altres països, no?, com es veu en aquest documental Mothers, que, bueno, doncs la desprotecció és molt gran. Llavors, el contracte aquest matrimonial es va instituir pel fet de protegir, sobretot a les dones que quedaven desprotegides, i llavors que hi hagués una obligació per part de l'home, per part de la institució en general, per part de l'Estat, de que pogués tenir aquests drets, de que pogués tenir simplement uns drets. La pel·lícula és prou, de totes maneres, bueno, tu dius que lleugera, que light,
sí,
però a mi no m'ho sembla, perquè es plantegen temes d'una manera que no és fàcil plantejar, i intenta trobar un terme equidistant entre l'exigència cap a un estat que poca cosa es pot fer, perquè hi ha un rei que dicta les seves lleis, que intenta estar condicionat pel que la societat li diu, però bueno, ara fa un edicte determinat, ara el revoca, ara bueno, va condicionat pel que li diuen a les institucions i al públic, però al cap i a la fi és tot una miqueta arbitrari, no? Però sí que s'intenta moure pel fet de comprendre les raons de les diferents parts. Hi ha un moment determinat que a mi em sembla especialment valuós, que es diu, bueno, jo abans, que és una de les protagonistes de les assistents socials, ara no recordo el nom, és una dona així d'uns 50 i més anys, que és la que més apareix, no?, i la que més entrevista altres dones, que diu, bueno, jo abans atacava molt als homes. Tu no ho has fet, Eva Maria, vull dir, no ho dic per això. No. Atacava molt als homes, però després em vaig adonar que és que tampoc no podíem fer res. I llavors es parla de 4 o 5 casos determinats i la resposta de cada home és diferent. Vull dir que al cap i a la fi no és tan diferent el que podria passar aquí o en un altre lloc. Depèn del cas, depèn de la persona, depèn dels pares també. Hi ha un pare, per exemple, també que es mostra molt comprensiu, molt dolgut pel fet de que la noia, de la filla, una de les filles, no li hagués parlat del fet, però es troba molt, molt tranquil en tot moment. Vull dir, hi ha molts casos i ja dic, a mi m'hauria agradat preguntar-li a Marc, i ja li preguntarem en un moment determinat, tot i que tu segurament també podries respondre la pregunta, Eva Maria, perquè el fet de que la pel·lícula estigui fet com està feta, en cap moment es veuen els rostres de les persones involucrades, sí de les assistents socials, de les persones que porten la ONG, però no de les noies, ni de les famílies, ni dels homes que declaren, sempre està des de l'esquena, amb una confidencialitat molt valuosa, molt gran. A mi m'hauria agradat preguntar-li a Marc, i t'ho pregunto tu, a veure també com ho veus, que la part argumental, la part del que t'explica és molt potent, la part formal no ho sé valorar, no sé si formalment la pel·lícula té un mèrit especial, bueno, està feta doncs, això, d'una manera lleugera, no hi ha la part que t'explica, la part temàtica, sinó la part formal, o que... és una pel·lícula feta, bueno, d'una manera senzilleta i prou.
No,
oi que no?
No, senzilla no creo, porque además hay un conflicto ahí, o sea, cuando le van a decir a los padres, pues mira, tu hija está de 8 meses, o sea, no te has dado cuenta, le dice una a la madre, tú no te has dado cuenta de que tu hija está más gorda, claro, es una pasada. O sea, me refiero, no es un documental al azar, no está, ya sé de que está muy elaborado, tiene mucho tiento, mucho tino. Además que no se les vea, que no se les vea a ella, es normal, es comprensible porque es que claro, allí la ley es muy dura. Que lo que andaba diciendo antes, que aparte me parece una barbaridad lo que hacen con las mujeres, pero es que lo que hacen con los hombres o lo que las mujeres supuestamente para no ir a la cárcel tienen que hacer, y a veces que igual sí, igual las han violado algunas, yo no digo que no, pero hombre, que les diga no, es que si dices que te han violado, claro, ya no vas a la cárcel. Hostia, para mí eso también es una pasada.
Es una cuestión de ley, vull dir, la llei,
si no
es ella la que va a la presó, vull dir, és
que,
terrible.
Claro,
terrible.
Exacto, es sí, sí, a quién es... mato, a ti o a ti.
Sí,
alguien tiene que morir. Es horrible, es horrible de tener que elegir. Que a lo mejor, oye, igual se han enamorado esas dos personas, mira, han tenido mala suerte y ya está. Y tienes que elegir si vas tú o si va él o cómo, es que no...
Es una película también sobre el amor, curiosamente, ¿eh?
Sí, tú dius, sí.
Porque, sí. Curiosamente, l'advocat en algún momento li diu, pero... Estàs enamorat,
exacto.
Si estàs enamorat i sigues tan enamorat, la cosa canvia,
sí, és
no?
La clave.
Perquè llavors
Porque
ja podeu arribar
casar,
a un acord.
Claro, os podéis casar i la pena puede ser menor, es diferente, pero vamos que es... Yo me refiero a que es muy light porque se me hizo muy corta y no...
Ah, bueno, això és una altra
claro,
cosa.
Claro, claro, no porque sea light en contenido, ni no, nada de eso, sino que yo hubiera también... visto, digamos, a esas personas que realmente luego van a la cárcel. O sea, yo quiero saber qué pasa con ellas. Quiero saber qué es lo que ha pasado con todas ellas. Me gustaría que hubiera una segunda parte del documental y que me explicasen cómo han acabado, porque algunas sí que dice, no sé quién, al final ha decidido casarse, ¿no? Los padres la han apoyado, ha vuelto. O sea, sí que dicen lo que más o menos lo que cada una ha elegido, entre comillas, o le ha pasado. Pero realmente, y todas las anteriores, y hay algunas que no se dicen, esas han acabado en la cárcel, ¿qué ha pasado con ellas?
Sería un motivo, como tú dices, de una segunda parte.
L'objectiu
de la película, aquesta en concret, no és aquesta. Ja. I val la pena veure-la, i a més, el que té gràcia de que l'estem comentant és que la podeu veure, la pel·lícula. Nosaltres la vam veure, de fet, a Filmin. Normalment l'anem a veure en un teatre, en una sala de les 70 sales en les que es programa aquesta programació del doc del mes, però en aquest cas, bueno, també es pot veure a Filmin, i perquè s'havia fet una miqueta tard i en el temps, doncs la vam veure allà. Recomanable, recomanable.
Sí, vale la pena. De hecho, sí, yo sí. Creo que tendría que verlo todo el mundo para que se lleve las manos a la cabeza y que la gente diga esto está pasando hoy en día, o sea, en el 2022 está pasando esa ley que si tú no quieres ir a la cárcel tienes que decir que te han violado. Al o que si la mujer se queda embarazada por casualidad y que no está casada, se va a la cárcel. O sea, es que es tremendo. O sea, si lo piensas, es tremendo.
El que farem, com fa Felipe de la Cruz moltes vegades, és posar deure pel primer... que jo crec que a Montse, que riu, i crec que li agrada això una mica. Posar deures per la següent edició del Doc del Mes, que serà el primer dia de mes. Tornarem a parlar del documental del mes, tornarem a parlar del d'aquest mes, que s'estrena demà oficialment al Cinema Girona, que anirem a veure-ho, i no sé exactament quines activitats paral·leles es fan, però sempre hi ha alguna coseta o una altra. Doncs bé, hem parlat de Marc Alegre, que és una de les persones que no ha pogut estar aquí, i també trobem a faltar Rosent Torrents. No m'ha pogut enviar aquesta setmana, me l'envia des de ja fa temps, i hem començat a parlar de la cartellera del cinema de Bailet, i si arriba abans de les 9 aquesta cartellera, doncs que es programa sempre, doncs això, dimecres, perquè surti el dijous, per la programació que comença el dijous o el divendres, doncs l'esmentarem, perquè sapigueu que estan aquí els Multicines de Bailet, a 200 metres de la ràdio i a poc d'on viviu, tots els que esteu escoltant el programa des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins també, un cinema, la veritat és que de molta qualitat, pel que fa a la comoditat, pel que fa a les instal·lacions. Bueno, aquesta és la petita falca publicitària que hem de fer, perquè estem aquí a Sant Vicenç dels Horts i perquè són veritablement uns cinemes molt interessants i que esperem que continuïn programant el que programen, i a més, doncs, cinema original, cinema en versió original, sempre que es pugui, i altres propostes interessants de cinema social i d'altres tipus, que ens consta que és així. Doncs després d'aquesta publicitat, d'aquesta pausa publicitària, podríem dir, que no ho és, perquè també és vocacional el parlar dels Multicines de Bailet, després parlarem de la pel·lícula d'aquest mes, d'Arica, del mes de gener del 2022, que ja estem en aquest any, i ara el que farem, si us sembla, si li sembla bé a tothom, a Montse Rodríguez, a Maria Milara i a Felipe de la Cruz sobretot, doncs és que farem la secció Tirant del Film. Us sembla?
Vinga,
sí.
Endavant.
Ja
tocava, no?
Molt bé, doncs la setmana passada, no, l'anterior, els van quedar parlant, bueno, mencionant, van parlant de la Nouvelle Vague, i mentre acabem de veure la pel·lícula Domicilio Conyugal de François Truffaut, que és la setmana vinent quan acaba el límit.
Ja l'hem vist.
Sí. Us ha agradat o no?
Jo ja l'havia vist fa temps. A mi ara m'ha agradat especialment, perquè suposo que l'he entès millor. He entès la clau de comèdia que té, no? La clau de drama també, i la clau de comèdia a la italiana gairebé, més que a la francesa, no? Perquè és una comèdia molt esbojarrada, de molts diàlegs, de moltes anècdotes diferents, no? I la veritat és que sí, m'ho he passat molt bé. M'ha sorprès, fins i tot. No recordava aquesta vena tan còmica de François Truffaut.
No, me n'alegro molt, que us hagi agradat. I bé, sí. La setmana vinent, la setmana la comentarem.
Perfecte.
Llavors, com deia abans, doncs, mentre la veiem, i inclús després també tinc previst allargar una mica el tema, parlarem de la Nouvelle Vague avui i d'algun dels seus directors. Què va ser la Nouvelle Vague? Doncs, bé, la Nouvelle Vague en francès vol dir la nova onada. Després veurem si és encertat o no aquesta traducció, perquè, bueno, coses que comentaré. Però bàsicament, i dit curt i ras, va ser un moviment cinematogràfic que va començar a finals dels 50 i va durar una decena d'anys. Evidentment hi ha més coses, no?, en aquests 10 anys, però fixeu-vos que un moviment com aquest, que va durar uns 10 anys, tot i que evidentment els seus directors van continuar fent pel·lícules, doncs va tenir realment una gran influència, no només en el cinema del seu país, a França, on va sorgir aquest moviment, sinó també a tot el món. Com deia, és un moviment que acull directors que van rodar els seus primers llargs en aquesta època, i el nom és molt curiós perquè es crea i apareix o es menciona a diversos articles del 1957 descrits per la periodista Françoise Giraud, que és també alhora la fundadora de la revista setmanal d'actualitat d'Express, que és on escrivia, i fa referència a una enquesta que es va realitzar en aquella època per la revista, la qual estudiava el pensament i les inquietuds dels joves francesos de 18 a 30 anys. Doncs clar, aquesta nova Nouvelle Vague, o aquesta nova onada, o aquesta nova fornada, és justament aquesta gent de 18 a 30 anys que d'aquella època a França. Com deia, doncs, la revista va fer un estudi sociològic a base d'entrevistes. De fet, en aquell moment aplicaven les tècniques més avançades per fer aquesta mena d'estudis, i bueno, van fer van obtenir uns resultats que comentarem. El nom també alhora va ser agafat més tard, el 1958, pel Pierre Villard, a la revista Cinema 58, i finalment l'expressió va servir per distingir el cinema distribuït l'any 59, especialment els que es va presentar al Festival de Cannes i realitzat per joves realitzadors. Amb el temps, aquest nom, si us fixeu, sempre ha quedat vinculat amb aquesta fornada de directors de cinema, i en canvi, no sé si avui dia encara es recorda el seu origen, que té en com es batejava aquest col·lectiu de joves de 18 a 30 anys d'aquell moment.
No, jo de fet tenia entès més aviat un altre origen, o potser no tenia tan clar així, tan concret, no?, com tu ho has explicat, que tenia a veure amb el que vas parlar la setmana passada, no?, del Truffaut com a crític, no?, a Callers de Cinema, i que a partir del grup que es va fundar allà i de l'article que ell va escriure, no?, doncs va començar a sorgir aquesta idea de renovar el cinema francès. Però això de l'enquesta no ho coneixia, vull dir que ho trobo molt, molt peculiar, molt curiós, molt interessant.
No, com tu dius, evidentment aquest article del Truffaut va sentar les bases del que seria el moviment sí. cinematogràfic, però com deia abans, el nom, l'origen del nom és aquest, no?
Molt bé, molt bé.
Després d'aquest moviment cinematogràfic, hi ha també discussions sobre quina és la primera pel·lícula, no? Moltes vegades es menciona del 400 cops, que imagino que és la que tens en ment, o té en ment molta gent, però també hi ha referències que diuen que no, que la primera pel·lícula va ser Le Beau Serge, El Bello Sergio, de Claude Chabrol, del 58. I fins i tot n'hi ha qui diu que no, que la primera pel·lícula la va fer la que anomenen l'àvia del moviment, no? Que és l'Agnès Varda, amb una pel·lícula del 55 que es diu La Pointe Courte. Llavors, a partir d'aquí...
Bueno, jo fins i tot hauria dit que era Abut de Souf, final de l'escapada, però no, suposo que aquesta és una miqueta posterior, no?
És una mica posterior, sí. Mm-hmm. Bé, com deia, doncs, d'aquest moviment cinematogràfic, que bàsicament era una resposta, ja ho vam comentar l'altre dia, que és una resposta cinematogràfica al moviment, bueno, al moment social que viu França. No? D'una banda hi ha el boom econòmic de la postguerra, hi ha la guerra d'Algèria, que ja vam mencionar també quan vam parlar dels paraigües de Cherbourg, el moviment d'alliberament de les dones, el moviment d'alliberament de les dones també, que suposo que encara no ha acabat, si més no en molts països, bueno, evidentment hi ha moltes coses a fer tot arreu.
Queda mucho, sí.
Les revoltes d'estudiants, no?, que potser tenim en present la del 68, però evidentment les coses no succeeixen d'un dia per l'altre. I tot això es va traduir una sèrie de tècniques cinematogràfiques, i sobretot en el contingut de les pel·lícules, que tractaven de reflectir l'època i el punt de vista dels seus autors, no? Encapçalats per noms que els que ja hem mencionat, no? François Truffaut, el Jean-Luc Godard, l'Eric Rohmer i el Jacques Rivette, que també eren de la revista, però evidentment també Claude Chabrol, Alain Resnais, Louis Malle, Jacques Demy, i finalment Agnès Varda, que encara que l'ha deixat pel final de la llista, és, o podem considerar-la la primera autora de del moviment. Com deia, doncs, això no ve sol, no? Recordem que tot esclata amb la visió dels crítics d'aquelles de cinema tenen del cinema. Primer, criticant el cinema pla que s'estava fent a l'època. Segon, reclamant el paper del director com a autor de l'obra, i concebint el que ells anomenaven la política d'autors, no? Reclamant aquesta que el resultat d'allò que estem veient en pantalla és fruit de la decisió d'una persona que alhora té, o bueno, suposa que té una coherència interna dins de la seva obra, no? I a més són els crítics aquests crítics el que volen també posar o reflectir o posar en valor és el fet de la posada en escena. Penseu que inclús ara passa també, no?, que quan es menciona una pel·lícula o es critica una pel·lícula es fa molt des del punt de vista del tema o de l'argument, però no tant de com està feta la pel·lícula, no? I trobo que això és la part més interessant. Aquests crítics, a més, són crítics que estan abonats a la cinemateca francesa, no?, i que critiquen el que anomenen la qualité française, no?, d'aquelles pel·lícules, és a dir, aquelles pel·lícules academicistes, no?, totes bastant estàndard, dominades per històries procedents de la literatura i interpretades, a més, d'una forma molt teatral, no? Com deia també, bueno, són fills de la seva època, A l'estudi que mencionava al principi, per exemple, el mencionat en aquesta revista L'Express, si vols descriure a François Gigot 10 anys més tard, bueno, ella explicava que els joves tenen, bueno, o tenien en aquella època una sensació de malestar. A més, segons ella, l'enquesta revela una comunitat nacional fragmentada, nois i noies solitàries, de cor cautelós, desconfiats, de totes les ideologies, accessibles als plaers materials i de vegades codiciosos d'ells, però que segueixen sent espiritualment exigents. No sé si us sona això una mica als temps actuals, perquè veig que no han canviat gaire les coses en 60 anys, no?
Faria falta, no? Llavors, una renovació ara, potser també, no?
O potser fins i tot canvia el cinema, no? Hem de pensar també que aquestes pel·lícules van influir molt a la seva època, i ara veurem també per què, no? També una cosa que menciona la Françoise és que els diners són corruptors, no sé si avui encara continuen sent, i que serveixen per comprar dones. Tornem a lligar-nos a lligar amb el documental que parlàvem abans, i per matar, no? Que et permeten ser respectable i que es guanyen amb la suor d'altres. I alhora són ambicionats més que mai, i tot i que la relació que existeix entre els diners i el sistema econòmic sembla lluny de la major part dels joves.
Un discurs una mica marxista, no? Diguéssim, de crítica del sistema consumista, de l'alienació del treball, dels diners.
Et sorprendrà una mica, bueno, que la revista aquesta justament marxista no és el contrari.
Ja, però el discurs sí, curiosament.
Bueno, es pot semblar ara que aquest discurs pugui ser d'esquerres, però insisteixo, aquesta persona justament d'esquerres no era, no? Al contrari, però sí, clar, els temps canvien i moltes vegades, i sempre em fa gràcia aquesta diatriba entre esquerra i dreta, perquè moltes vegades, segons l'època, la veus més cap a un cantó cap a l'altre, no? És a dir, coses que en el passat semblaven de dreta se les són d'esquerres, no? I coses que en aquell moment semblaven d'esquerres ara, bueno, estan són de més enllà de l'esquerra, no? Bé, amb aquest ambient doncs sorgeixen els moviments a França, com aquest altre del que parlem. Què fa peculiar la Nouvelle Vague? Doncs, d'entrada, canvia la gramàtica del cinema. Passem d'uns rodatges d'estudi, molt formals i una interpretació molt determinada, a rodar, sobretot al principi, amb uns mitjans molt precaris, a un muntatge de vegades caòtic, l'ús de la veu en off, no? Amb històries que tenen més d'autobiografia que de conte o història, que és el que es veia fins a aquella època, i sobretot també de la filmació de la ciutat, no? Que fan l'espai de les pel·lícules i el filmen, com els sentiments, no? On contínuament els sentiments, no? Doncs contínuament es parla d'ells. Si mirem, per exemple, tot el que és les pel·lícules clàssiques, tenen... L'altre ja estava mirant justament... Quina va fer dilluns a la 2? Adivina qui viene a cenar esta noche... I una cosa que faig moltes vegades és fixar-me, sobretot quan ja has vist les pel·lícules, que és el que dius tu, no? Acabes veient unes altres facetes, unes altres qüestions, i jo m'agrada molt fixar-me en els decorats. I és curiós dir, ostres, resulta que aquesta pel·lícula la vaig veure fa X temps, o la que sigui, no? I la vaig trobar la mar de natural, no? I en canvi ara m'hi fixo i dius, però si això està pintat, no? Que sabies que estava pintat, no? En aquell moment, potser també quan vas veure per primer cop la pel·lícula. Però que no li donaves importància, no? En canvi, ara, bueno, ara també és veritat que més moltes pel·lícules, aquesta gent, evidentment, surt dels estudis, ja no treballa amb decorats pintats, sinó treballa amb decorats reals, i això, quan comença a fixar-te en aquests detalls, la veritat és que,
bueno, salta
una mica. Però aquesta és la màgia del cinema, no?
Això és el que s'anomena, clar, la suspensió de la realitat, no?, que provoca el cinema, el teatre encara més, perquè al cinema se li demana que sigui més realista. Bueno, ja que esmenta d'aquesta pel·lícula, doncs imagino que la van fer com a homenatge a Sidney Poitier, que va morir fa molt poquet, fa uns dies, i bueno, des d'aquí també un actor molt, molt, molt important, molt representatiu per molts motius de lluita de drets racials, i bueno, que va tenir una importància molt gran durant molts anys amb moltes pel·lícules. Per tant, doncs bueno, també cal esmentar-ho aquí en el programa, ja que ha sortit el tema del títol de la pel·lícula.
Tirant
del
film, sí, arribem a altres llocs.
Exacte.
Bé, una altra cosa que també caracteritza aquestes pel·lícules és que els seus herois són persones corrents, que només s'ocupen dels seus assumptes personals, no? Sempre, no sé, pensem a Centauros del Desierto i al gran heroi, no? Aquest Ethan que va buscar la seva neboda. No deixa de ser, a més, veritat, un assumpte personal, però bé, que transcendeix en aquest cas, no? Però en aquestes pel·lícules de la Nouvelle Vague, com deia, doncs els herois són això, és el veí de la teva escala que té un problema i intenta resoldre'l com pot, no? Són personatges, a més, que estan a la recerca de la independència o d'una fugida vital, que són ociosos també moltes vegades, no tenen por d'infligir la llei, no? Podem veure el que has mencionat abans, per exemple, no? Al final de l'escapada, o inclús trencant les normes, no? Són indiferents a la societat i a la família i estan a la recerca de l'amor. Gran part d'aquestes pel·lícules, a més a més, tenen lloc a París, no? Com hem dit abans, surten dels estudis, filmen al carrer i, evidentment, bueno, París és un gran lloc per filmar, no? En el cas dels autors francesos. I ho fan per retre homenatge a la seva història cultural i així convertir-la en un lloc íntim, no? Un lloc íntim que acull aquestes emocions i aquestes sensacions que tenen els personatges i que dèiem abans que també tracten de filmar-les. On ho podem veure això? Doncs, evidentment, a totes les pel·lícules, o si no totes, pràcticament totes les pel·lícules de la Nouvelle Vague, no? Dins de les pel·lícules del Truffaut i Godard, que són les més representatius o els més coneguts d'aquest moviment, només cal veure les seves primeres pel·lícules, no? I que, evidentment, recomano 400 golpes, que ja l'he mencionat en alguna ocasió, Tirat sobre el pianista, que és una pel·lícula que m'encanta, és la segona pel·lícula de Truffaut, Al final de l'escapada, Vivir su vida, d'aquestes dues de Jean-Luc Godard. I després també una cosa que convido a fer és veure, però veure, no allò de dir, ostres, això no... Però veure unes pel·lícules que són molt interessants, però que sincerament és curiós veure com fa 50, 60 anys la gent omplia els cinemes per veure aquestes pel·lícules i en canvi avui, ja no dic aquestes, és a dir, o qualsevol que se l'assembli, tu la projectes en una sala, dura una setmana i l'han vist a tres persones, malauradament. Però són pel·lícules que, insisteixo, recomano veure-les, no? I veure-les amb una mentalitat oberta, que són El año pasado en Marienbad, d'Alain Resnais, i també Hiroshima Mon Amour, també del mateix director. Són pel·lícules que no deixaran indiferent, però he de dir també que si no estàs acostumat a veure aquest cinema, costarà molt, però que quan entres dins d'ell dius, ostres, se t'obre una altra dimensió, no? Sí, sí. A més a més, bastant desconeguda.
Són pel·lícules amb ànima i amb una personalitat arrabassadora dels directors, no? Que van saber fer adequar la història que explicaven amb un format diferent, innovador i pràcticament únic i inimitable. Per tant, és el que tu dius. Clar, no és fàcil entrar-hi perquè estem acostumats al monopoli, a la colonització de certes narratives, no? Però sí, amb això és completament clar el que dius, que si aconsegueixes traspassar aquesta resistència que tenim a veure coses diferents, bueno, és una experiència impressionant. Molt bé, molt bé.
Sí, si volem veure coses més desenfadades, recomano Mi noche con Mod de Eric Rohmer, i també, evidentment, les dues primeres que he mencionat al principi, Le Beau Serge, El bello Sergio, de Claude Chabrol, i la Poincourt d'Agnès Varda. A part de la que tenim pendent per la setmana vinent, Domicilio conyugal, que recordeu que podeu enviar els vostres comentaris a tirandelfilm@gmail.com, i sobretot respondre a la meva pregunta, que era: en quin moment Truffaut fa un homenatge a Monsieur Hulot, al personatge de Monsieur Hulot, a la seva pel·lícula?
Jo no dic res, però està claríssim.
L'has trobat, al final, l'has vist?
Sí, sí, home, sí. Ah. Sí, és el moment que apareix, dius, oi, va, no recordava.
Aquest home s'ha equivocat de pel·lícula, no?
Segura, sí, exacte, és com si apareix allà i dius, oi, va. I a més, bueno, ja ho explicaré la setmana vinent, però la història de qui és aquest personatge, aquest actor que fa d'això, és molt, molt xula, molt interessant.
Això és una cosa també molt xula, també, curiós, que hi ha a la, com es diu ara, en el cinema, que m'agrada molt, que és veure com es van referències, no?, els uns als altres. Abans he parlat d'aquesta pel·lícula, de Le Beau Serge. A Le Beau Serge hi ha un, crec que és en aquesta pel·lícula, hi ha un personatge, ara no recordo el nom, es diu Truffe, que evidentment és bueno, és un... ho diré ara, no un homenatge, perquè encara no l'ha homenatjat, però bueno, és una clocada d'ull a Truffaut, no? És a dir, una pel·lícula de l'any 58, bueno, el propi Chabrol ja li feia aquesta brometa, o bueno, aquesta clocada d'ull. I avui justament estava mirant també una sèrie que està a Amazon, que es diu La caza, que surt la Gillian Anderson, es diu la protagonista, la que sortia a Expediente X, i justament m'ha fet gràcia perquè els estudis d'Apple Records... Clar, bueno, aprofitant que estava, com es diu ara, sense veu, estava fònic, he aprofitat també per veure totes les tres parts, que déu-n'hi-do, són 8 hores de pel·lícula o de documental sobre els Beatles, i aquest famós concert que van fer a la teulada dels estudis Apple Records està a la calle, al carrer que es diu... Ai, no me'n recordo el nom, Seville no sé què o alguna cosa així, no el recordo, però justament avui estava mirant aquesta sèrie, La caza, i hi ha un assassinat en el primer capítol que justament passa en aquest mateix carrer. No sé si és casualitat o és que algú ha dit algun catxó, anem a fer un homenatge, no evidentment al documental, perquè aquesta sèrie és del 2013, però anem a fer un homenatge al, si més no, a la productora dels Beatles. I sí, a més es veu molt bé en el capítol, vull dir, l'enfoca, i quan vaig veure el cartell del carrer vaig quedar...
De totes maneres, molt interessant també aquesta referència, aquestes històries creuades, no? Sí, segurament moltes de les coses es fan a propòsit, perquè clar, la gent està pendent d'això i val la pena, i fan una clucada d'ull, no?, a l'espectador, per dir, mira, l'espectador atent, doncs sempre gaudeix més d'aquestes coses. El que sí que volia dir és que domicili conjugal no seria Nouvelle Vague.
No, aquesta ja queda...
Per això, vull dir que per aclarir-ho, sí. No? Que Montse, si vols fer els deures per la setmana vinent i veure Domicilio Conyugal, està a Filmin també, també s'ha de dir, vull dir que és una de les maneres de veure-la.
Intentaré.
I així doncs podem tots fer una miqueta
de... Sí, a més podem donar preus, val, no sé si és 1,50 € veure-la, si només voleu veure aquesta pel·lícula, o sigui, és molt barata, i si voleu agafar un mes, doncs em sembla que està al voltant de 8,50 €, no?, una cosa així.
Sí.
I així podeu veure aquesta i totes les que he mencionat.
I les del documental del mes que estem dient.
Sí. Bueno, fins al dimecres que...
Bueno, la podeu veure sempre que vulgueu i quantes vegades vulgueu. La pel dimecres és respondre a la pregunta.
Sí, el que passa és que jo, per exemple, quan la vaig veure fa molts anys, és possible que no conegués a Jacques Tati ni a Messi Boulot. Llavors segurament vaig veure ja un personatge que no entenia per què, però clar, anys més tard, no, ara que l'he vist amb l'ocasió de que l'estat tu esmentat i recomanant i d'allò, pues, clar, és evident, quan el veus dius, ah, i queda així com corprès, no? Llavors hauries de veure també, i ja se't va acumulant la feina ja, Montse, alguna pel·lícula de Jacques Tati, per exemple, doncs Mon Oncle, que és la que va...
Sí, i una altra que recomano és les vacances del senyor Boulot.
Sí, que és el mateix personatge.
Per exemple, la pel·lícula aquesta... El què, perdona?
Que vas dir la setmana passada, fa unes setmanes, aquesta la vas recomanar també.
Sí, també. Sí, a més, recomano veure aquesta i veure també, si voleu fer cinema comparat, la pel·lícula que va protagonitzar Rowan Atkinson, que no recordo com es diu, però és... Bueno, és Rowan Atkinson fa el paper de com es diu? Mr. Bean.
Mr. Bean,
sí. Mr. Bean justament se'n va de vacances a la Riviera Francesa, no? I és, anem a dir, una versió britànica, li volem dir d'aquesta forma, de les vacances del senyor Boulot, en aquest cas amb Mr. Bean com a protagonista.
Sí, sí. És una referència. Si comences a buscar la filmografia, Montse, de Jacques Tati, et passarà com amb els relats de Clara Puig, que no podràs parar, perquè és que t'enganxa. És un home que té un encant especial, té un magnetisme amb la càmera, no sé, és així molt alt, desgarbat, però té un encant, una gràcia especial, i a més tot ho fa amb un tacte, amb una delicadesa, tot està superpensat, vull dir que quasi sí. Mira, la relació amb Clara Puig, que és que la veritat és que el programa doncs va ser molt maco i està tenint força repercussió, està tenint força reproduccions al vídeo que està penjat a odyssey.com, a la plataforma Odyssey, que ja el podeu accedir. I una altra coseta o cosota, no sé com seria, a veure que et sembla tu, Felipe, que jo volia comentar al voltant de la Nouvelle Vague, és que a mi em fa la impressió, que no sé si és una impressió meva o és alguna vegada que l'he llegit o no, però és una cosa que m'ha quedat així com que la cosa devia també tenir molta relació. Jo crec que els francesos també, a François Truffaut i companyia, a l'Eric Romer, etc., s'emmirallaven també una mica, jo diria que envejaven al que havia sorgit a Itàlia amb el neorealisme italià, perquè el que fan, de fet, s'hi sembla una mica, és a dir, té unes característiques similars de contenció en el llenguatge narratiu, d'utilitzar pocs mitjans al començament, de fins i tot fer servir el blanc i negre, no sempre, però d'una manera... Clar, els italians ho van fer per les limitacions que tenien després de la devastació de la Segona Guerra Mundial, que va quedar a Itàlia, doncs, veritablement devastada, i llavors amb pocs mitjans els grans creadors que hi havia en aquella època, un Rossellini, un Fellini, etcètera, doncs van aixecar pràcticament la indústria del país amb un cinema espectacular, no? I anys més tard, no molt més tard, els francesos i també els anglesos, que van crear també el seu moviment particular, no?, de renovació del cinema britànic, van dir, bueno, pues si els italians ho han fet, doncs nosaltres també. Jo diria que tota aquesta renovació del cinema europeu surt del neorealisme italià, d'aquesta barbaritat que van fent aquestes creacions, no?, com Roma città aperta, com El ladrón de bicicleta, aquestes pel·lícules que eren veritablement, bueno, que encara queden com a referències del cinema, no? Però bueno, era un apunt.
Sí, no, jo penso que sí, que evidentment tot és una evolució, i d'entrada, com molt bé has dit, el cinema alemany, però el cinema italià ressorgeix una mica de la... Bueno, de la pobresa, no? És a dir, hem de pensar que rodaven amb molt pocs mitjans, primer perquè va tocar, no només Itàlia, tota Europa devastada, i tu has mencionat dues pel·lícules, però jo sempre recomano una que es diu Alemanya any zero, que és impressionant. A més, aquella pel·lícula és és mig ficció, mig documental, perquè quan veus, o sigui, aquesta pel·lícula està rodada a Berlín just després del final de la Segona Guerra Mundial, l'any 46, i és increïble veure com va quedar Berlín de devastat amb, els, amb edificis cadàver, no? O sigui, estructures allà que estan a punt de caure, i tot això es va utilitzar per fer aquesta pel·lícula, a més de, evidentment, el que dèiem abans, no? amb pel·lícula que trobaven, o restes que trobaven de pel·lícules per verge per poder filmar-la, i amb uns mitjans molt precaris, no? I és molt interessant veure tot això. Clar, el cinema francès, jo reconec que els francesos són molt bons sempre fent publicitat de lo seu, ja sigui formatge, sigui vi, sigui, o el seu patrimoni, no sé, d'edificis, el que sigui, i evidentment del seu cinema, no? Però és veritat que també trobo que hi ha un... ells no parteixen només de la precarietat, perquè no tenen aquesta precarietat. Abans he dit que era un cinema més precari en el sentit tècnic, no? Perquè, per exemple, ja, si busqueu per internet, trobareu fotografies on els travelins es feien amb cadires de com es diu, d'hospital, no? D'aquests de malalt, o amb carros, vull dir, és bastant precari això, no? Tenint en compte que, bueno, Hollywood, per exemple, utilitza unes grues increïbles, no? Però sí que és veritat que més enllà de la qüestió tècnica, hi ha una qüestió també narrativa, no? De com explicar i de què parlar, sobretot, no? Que és això, i que va lligada amb el que, com deia abans, el moment que vivien, no? Aquest, bueno, el moment que vivien, si més no, els joves, no? Hem de recordar també que l'any del 68 es representa una ruptura, sobretot generacional, no? Hi ha una sèrie de gent, en aquest cas gent jove, que reclama una sèrie de coses que en aquell moment consideren que no tenien, no? I d'aquí va venir, bueno, moltes vegades, o sigui, perquè d'aquí es va tenir moltes coses, com per exemple tota la música que es va fer a continuació, i... Vull dir, trobo que és molt interessant des d'aquest punt de vista mirar aquesta part del cinema també, no?
Sí, a Alemanya, ara que ho dius, doncs jo, bueno, diria que els hi va costar molt més recuperar-se, no? Perquè va quedar encara la cosa més complicada, perquè, bueno, i a part no hi havia, em sembla a mi, en aquell moment, aquesta capacitat per reaccionar i aquests talents. Vull dir que tot el que diguem és cert, però és que a Itàlia, en aquell moment, hi hagués hagut aquella desfeta o no, hi havia una gent que tenia un talent brutal. Vull dir, no hi ha ningú que hagi fet cinema com Rossellini o com Fellini o com algun altre Ini que hi havia per allà, no? Pasolini, que també va venir una mica, també està Borghini, no? Que ja no seria un director, però que bueno, ja no seria un director, però que també és un...
I els Panini.
Llavors, sí, que és veritat, que coincideix que són molts Inis en aquell moment, no? Però bueno, que la veritat és que veus pel·lícules d'aquesta gent de llavors, no sé, un Viatge a Itàlia, per exemple, de Rossellini, que és que quedes al·lucinat del que és capaç d'explicar aquest home. Si no hagués hagut la situació en la que es trobaven, hauríem fet una filmografia impressionant, també.
Jo diria diverses coses. Primer, l'impressionant no és només el que feien a partir de la, bueno, d'aquesta, allò que volien explicar, sinó també com s'adaptaven a les circumstàncies, no? Perquè ara, si tu un viatge a Itàlia, hi ha un moment també que la pel·lícula passa a ser documental, no? Perquè comença a explicar-te que, és a dir, mentre estaven rodant van començar a descobrir tot el que hi havia allà sota el Vesuvi, i clar, comença a veure la pròpia pel·lícula que comença a explicar, i veus com els arqueòlegs aconsegueixen, bueno, com excaven i què és el que treuen de les excavacions, no? Que dius, i això que té a veure amb la pel·lícula? No té res a veure. Si realment s'ho podria haver omet.
Però
si
és que funcionaven.
Però clar, però dius, aprofitem això per ficar-ho dins de la pel·lícula, no? Això una. I després també, que dèiem abans, és a dir, al final, no sé, jo sé, per exemple, ara, traslladant-ho aquí al cinema espanyol, per exemple, hi ha una pel·lícula que m'encanta particularment, que és el Verdugo, i Bienvenido Mr. Marshall, perquè dius, com pots una persona fer aquestes dues pel·lícules en aquella època? És a dir, una època en la que, bueno, a part que Espanya era un país pobre, resulta que hi ha coses que no es podien tocar, temes que no es podien parlar, no? I en canvi, hi ha una persona que diu, no, jo vaig a fer aquí unes dues pel·lícules, una criticant la pena de mort, que en aquell moment existia, i l'altra, doncs, bueno, fent palesa aquesta pobresa del país, no? que és pobre, que espera l'arribada del senyor Marshall, no? del senyor americà, que ens deixarà molts milions amb els que... Una mica com el que potser estem vivint ara, no? Amb això, amb els fons europeus, però que al final passen de llarg, no? Que potser sí que arriben, se'ls queden alguns, però la major part de la població es queda sense la seva bicicleta, que demanava... No? A la pel·lícula havia un personatge que volia una bicicleta, un altre que volia fer, no sé si era un viatge o què, però... Bueno, clar, explicar això als anys 50 amb el règim que hi havia era molt difícil, però en canvi aquesta gent era capaç de fer això i bueno, en el cas d'Espanya més és superar la
censura
i a més a més fer una grans pel·lícules que encara ara jo quan les veig com a mínim ric molt, no sé si agraden a tothom, no? Evidentment les miro amb la distància i tenint en compte que és una pel·lícula, però quan quan ho fas d'aquesta forma realment és molt patètic, no, allò que estan explicant, per exemple.
Però i de nou el mateix, vull dir, una sèrie de talents que són el senyor Berlanga, el Bardem, Buñuel també, que bueno, el que passa és que ell va marxar i va estar a Mèxic, a França, però el que va fer aquí a Espanya també era d'una capacitat crítica i també feia igual que Berlanga, vull dir, saltava la censura.
No, només cal veure Viridiana,
per exemple, és impressionant.
La llengua espanyola, a més a més, que era patrocinada pel règim, perquè bueno, era la forma de dir, bé, no som tan dolents com ens fan veure, no? Però en canvi ell va aconseguir fer aquesta pel·lícula.
Veritablement, és que clar, estem parlant de gent que tenen un talent enorme, vull dir, que estan a l'alçada dels grans creadors de la història de l'art, de la pintura, de la ciència, no sé, tenen una capacitat de narrar, una capacitat d'agafar la càmera i col·locar-la allà on volen i d'explicar el que volen, que bueno, s'han trobat amb unes circumstàncies i han treballat amb aquelles circumstàncies, perquè sempre es diu allò de que potser unes circumstàncies adverses fan que la creativitat s'aguditzi, no? Però no m'acaba de convèncer aquest argument, perquè aquests autors haurien
fet
una obra.
Jo crec que sí, és a dir, normalment la necessitat...
Ja tenim
quan
tema.
No tens res a perdre, ho arrisques tot. M'explico?
Doncs mira, aquí podríem fer participar Eva Maria i a Montse que diguessin la seva visió sobre aquest tema. L'adversitat, la censura, les limitacions, Montse, fan que la creativitat vagi més enllà o...
Sí.
O no necesariamente.
Bueno, yo cuando fui a Roma a ver el Vaticano, ¿no? Las pinturas de Da Vinci, con todas las cosas que te cuentan de lo que hay detrás, yo no hablo de películas ya, hablo de cosas, ¿no? Que se ven, que están ahí, ¿no? Como el del arte en general. Y te cuentan, ¿no? El por qué la... Bueno, el subtexto, ¿no? El subtexto que hay ahí, ¿no? De esos hombres, ¿no? Pues que eran homosexuales todos, etcétera, etcétera, y todo eso. Y te das cuenta realmente de que, claro, ahí también hay una censura en el Vaticano. O sea, ¿no? Igual que en la política, bueno, igual que Franco hizo su censura aquí, pues también la Iglesia hizo la suya. Entonces, ves ahí las... Y ellos están súper orgullosísimos de eso, sin pensar o sin llegar a nada más, que es imposible que el otro haya pensado según qué, haciendo esas pinturas. Entonces, en este caso, en las películas, pues es lo mismo.
Però la qüestió és no si s'ha salvat tota aquesta censura que està clar que aquesta gent ho ha fet, sinó el fet de que hi hagi aquesta censura i aquestes limitacions fan que la creativitat es pugi a nivells que no haurien pujat d'una altra manera.
Es como un problema de matemáticas. Si a ti te ponen suma 2 y 2, dices 4, ya está, te quedas tan ancho. Pero si te suma 2 y 2 más una raíz cuadrada, no sé qué, te hace pensar. Y eso hace que pienses y vayas más allá. Entonces, cuando te prohíben, yo creo que cuando te prohíben algo, que en este caso la censura es prohibición pura y dura, tienes que hacer algo para poder esa creatividad sacarla. Entonces sí, yo creo que sí, yo creo que te exprimes ahí muchísimo más.
¿Com ho veus, Montse? Parles d'això o parles del proper convidat que tens allà a la d'allò o parles del que vulguis? És el teu moment.
Bueno, jo crec que no hem parlat gaire del documental que havíem de parlar avui.
No, el tenim aquí.
Al final no hem tingut gaire...
Sí, no, però ho farem encara, ho farem breument, perquè el que passa és que, bueno, el que farem amb el documental és anunciar-ho, perquè, clar, fins que no el puguem veure tampoc no podem fer un detall molt gran, no? Per això també estem tirant, allargant una miqueta el tirant del film, perquè bueno, són interessants les coses que surten aquí en el programa d'aquesta manera, no? I llavors, bueno, així participem tots, no? No sé, si vols, vull dir, encara pots dir alguna cosa sobre això de la creativitat, de la censura, i llavors parlarem d'Arica una miqueta, posarem el tràiler d'aquí un moment, posarem la participació al missatge que ens ha deixat Jenny Montagut de l'organització de premsa del documental del mes i bueno, i parlarem una miqueta del que es pot veure tot aquest mes en aquestes 70 sales. Però digue'ns tu alguna coseta. Vinga, Montse, atreveix-te.
Bueno, ja saps que bueno, l'adversitat, no? Evidentment, tot allò que és una censura, que té una prohibició, no? És quan la teva creativitat, no? És com, bueno, això no te deixen fer, no? I tires endavant i dius, a veure fins on puc arribar, no? I una forma de crida d'atenció, no? I que t'escoltin i que se sàpiga que realment es vol fer, no? Una mica. I jo crec que en aquest punt sí, és tal com esteu nominant vosaltres, no? Tot això.
Doncs, de fet, del que parlen molts documental del mes també és d'això. Vull dir, és de coses que fàcilment no es poden publicar i els documentals de vegades són capaços d'arribar, d'explicar, no em digueu per què, però bueno, ho anirem esbrinant al llarg de la temporada perquè parlarem molt del documental i la diferència amb la ficció. I de fet, ara no recordo qui va ser, però potser em vindrà al cap, que va explicar una mica el que per mi de moment és la... Sí, ara ja me'n recordo. Si recordeu, vam parlar un dia amb Pep Garrido, que era un dels directors de Sense Sostre, i ho va dir aquí en el programa, ho va dir, va entrar per Jitsi i ens va dir, bueno, hem fet una ficció amb Sense Sostre perquè si haguéssim fet un documental hauria estat massa obscè, hauria estat massa... evident, massa revelador, massa agressiu cap a la vida de les persones que estem mirant de retratar. Llavors fas una ficció, ja no estàs parlant d'allò que en realitat vols parlar, sinó que sempre pots dir, no, això ho he escrit jo com a un guió, però en realitat estàs reflectint el que ha passat a la realitat. Llavors, bueno, una apreciació, una diferència molt interessant que jo no havia caigut mai amb ella i que bueno, ell, Pep Garrido, que després vaig poder parlar a la sortida de la Filmoteca amb ell, saludar-lo, donar-li les gràcies de que estigués en el programa, doncs va fer aquesta distinció. Així que anem a, com que Montse ens ho ha recordat i ens ha fet ficar de nou dintre del programa, doncs anem a sentir el tràiler d'aquesta pel·lícula d'Arica i parlem una miqueta d'ella.
I've never heard anything like that. A pile of waste that close to a city with that high of arsenic concentration.
Ens parla aquesta pel·lícula, com esteu sentint en el tràiler en anglès, d'una ciutat de Xile, en el qual hi ha una acumulació de residus d'arsènic impressionant. Un dels directors, són dos directors danesos, però un dels directors és nascut a Xile i per això ha viscut molt directament, recorda molt la pel·lícula, i la Maria m'ho va fer avinent, aquella pel·lícula que vam veure de l'alternativa, Esquirlas, sí, que era un poble argentí en el qual, sí, va haver aquesta barbaritat d'una explosió d'una fàbrica d'armaments i sí, van caure 20.000 projectils al poble,
passada,
així com qui no vol la cosa, i el règim d'aquell moment de Carlos Menem va intentar amagar-ho. Doncs aquí estem parlant d'una cosa similar.
Una alarma per a la gent.
És a dir, aquí fixeu-vos que estem sentint el tràiler, les persones que testifiquen sobre tota aquesta qüestió, sobre tot el que ha passat, i penseu això, penseu que ens estem parlant d'una història d'investigació sobre abocaments tòxics a la ciutat xilena d'Arica, que aquest és el nom de la pel·lícula, del documental. Bebès amb malformacions, càncers, avortaments no desitjats, conseqüències terribles per als habitants d'aquesta ciutat, d'aquest poble, però que ningú no vol assumir les responsabilitats. Boliden, la multinacional sueca responsable dels fets, multinacional sueca, d'acord? Vull dir que estem parlant de primer món, va amagar durant dècades el desastre. Lars Edman, que és aquest, un dels directors, un jove suec d'origen xilè, es va interessar pel cas el 2009 i la seva recerca acabarà portant la totpoderosa empresa als tribunals. Fixeu-vos la gràcia que té el fet de que un director, que és aquest home, Lars Edman, comenci a investigar, i aquest documental no deixa de ser una prova més del que el cinema parteix de la seva investigació, però també el cinema com a reflexa del que passa a la realitat, i el cinema també com a actor per poder portar als tribunals fins i tot el que està passant. Això ho vam veure també a Esquirlas i altres pel·lícules, aquella pel·lícula també d'aquella dona egípcia que agafava la càmera i anava pel carrer quan els homes l'anaven assetjant,
que també era del documental del mes.
Exactament, va ser el primer d'aquesta temporada.
No recordo com se llama.
Ara tampoc em ve el cap, però és el documental de setembre, documental del mes. Doncs ella deia, t'estic gravant, i en el moment que t'estàs gravant...
La revolució...
Sí, estava basada en la primavera, àrab, la revolució d'allò que va acabar com va acabar. Sí. Doncs bueno, que la mala fama de Boliden ve lluny, a més, vull dir que el desastre ecològic al parc natural de Doñana també ve per aquesta empresa, vull dir que fixeu-vos que la cosa de seguida va agafant volada i i va per aquí. Sí que anem a sentir el que ens diu, com hem promès, Jenny Montagut sobre aquest documental.
Demà estrenem el Docs del Mes, Arica, una història d'investigació impactant sobre l'abocament il·legal de residus tòxics a la ciutat xilena d'Arica. Els directors, Lars Endman i William Johansson, segueixen durant més de 15 anys el cas de la famosa empresa Boliden, acusada de diferents vessaments tòxics a nivell mundial. Aquesta empresa sueca té recursos suficients per rentar la seva reputació, però l'escàndol d'Arica exigeix una reparació molt més profunda que una simple campanya de màrqueting. El govern suec pot desentendre's de les demandes de les víctimes de l'abocament? O descobrim a Arica, que durant tot el mes de gener es projectarà a més de 70 sales. Podeu consultar-les totes a www.docsdelmes.com. No us ho perdeu, us esperem.
Doncs agraïm a Jenny Montagut, que la veurem demà al Cinema Girona, aquesta petita però molt ben pensada nota de premsa sobre el documental del mes de gener del 2022, de 2022. Doncs nosaltres acomiadem ja el programa, ens queda molt, molt poquet temps amb aquesta sintonia que ens agrada tant, no? Maria Milada, que ja hem cantat moltes vegades.
Sí.
I que és un plaer comptar amb aquest equipàs, amb Felipe de la Cruz, amb Montse Rodríguez, amb Maria Milada, i jo mateix també estic content de fer aquest programa ja per 13a temporada, que es diu aviat. Així que continuem. Gràcies, Felipe, Montse, Eva Maria.
Ciao.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana vinent. A reveure. Bon profit de cinema, per cert, que no ho havia dit.